Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Hi ha personatges històrics que han vist enterbolida la seva figura a través de rumors, notícies falses i una aura de llegenda negra. Un dels casos més evidents és el de l'aristòcrata hongaresa Erzsébet Báthory, definida en la immensa majoria de retrats posteriors com una mena de vampira femenina. En els relats més extrems, se li va arribar a atribuir l'assassinat de més de 600 donzelles amb l'objectiu de banyar-se en la seva sang i mantenir-se jove. Aquesta visió a mig camí de la crònica negra i de les especulacions paranormals no té res a veure amb la vida de l'autèntica comtessa. Erzsébet Báthory va viure entre els segles XVI i XVII en una època convulsa marcada per les guerres de religions i els intents d'invasió turca del Regne d'Hongria. De fet, el marit, Ferenc Nadasdi, va participar en moltes batalles de la Guerra dels 15 anys, l'enfrontament entre la monarquia dels Habsburg i l'imperi otomà, però va morir a casa a inicis de 1604. Abans, i després de quedar-se vídua també, Erzsébet Báthory, una dona culta, pragmàtica i treballadora, havia gestionat les propietats del matrimoni i s'havia encarregat de protegir les persones que hi vivien, impartint justícia i proporcionant serveis sanitaris. L'any 1610, el palatí del Regne d'Hongria, Gheorghe Turzó, va voler investigar-la després d'haver rebut diverses denúncies contra ella per la tortura i assassinat d'un nombre indeterminat de dones. Probablement en aquestes acusacions hi van participar els alts oficials de les finques de Báthory i membres del clergat luterà, amb qui havia tingut diferències anys enrere. Al palatí també li va convenir mantenir a ratlla la família de la presumpta assassina, ja que el nebot era el príncep de Transilvània. Báthory va ser empresonada a perpetuïtat al seu castell i mai no va poder defensar-se en un judici. Aquesta persecució encara va veure's més distorsionada arran d'un llibre del jesuïta hongarès Laszlo Turóczy, publicat el 1729. Va ser ell qui va difondre aquesta teoria dels banys de sang que no havien estat mencionats per cap dels 307 testimonis que havien estat interrogats entre 1610 i 11 sobre les actuacions de la comtessa. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui no sé si parlem de crònica negra, de gore, d'història. És una barreja molt de mites, de llegendes, una barreja ben particular avui, eh?
Sí, però com que tots els fets que es fan amb literatura, amb poesia, amb teatre, amb circ, tot tenen una base històrica, és bo que tinguem en compte...
Com tires cap al teu costat, eh?
No, no, però té una allò, base. Pensava que em deies vampiro.
No, va, això tot arribarà, sí.
Doncs, tenen una base històrica, doncs aquí hi ha un fet que és importantíssim. Aquesta senyora que presenta, aquesta comtessa, que pretesament és la vampira o l'assassina femenina...
Una salvatge banyant-se amb sang d'onzelles, en fi, és una cosa horrorosa.
Doncs tot sí. Això, si anem a la bibliografia, sobretot anglosaxona, com hem estat consultant, és una veritat universal, absoluta per tot, i centenars i milers de turistes ho segueixen. L'obra més recent i més profunda està feta amb la llengua catalana. La qual cosa, i darrere, el que hi ha és una feinada de recerca i d'investigació d'articles i articlets i comentaris i llibres, no sé quantes coses, per demostrar que darrere què hi havia. Darrere hi havia les lluites en contra de l'imperi turc.
Que era molt important, eh? Recordem que Viena serà envaïda...
Està a punt, eh?
Anys, gairebé, sí, el setge de Viena d'unes dècades, molt poques dècades després. Sí,
i s'hi van quedar, eh? Amb una part d'Europa s'hi han quedat, és a dir, tot el que van portar. Després hi havia la consolidació del luteranisme. Que vol dir que el cristianisme, el catolicisme, anava de baix.
Està a punt d'esclatar la guerra als 30 anys, en aquell moment.
I després una altra cosa que és molt important. Ha mort el marit i és una gran propietària que administra finques, clar, i escolta el masclisme d'aquell... Bueno, no ho sé... Bueno, els homes d'aquella època, perquè clar, com pot ser aquesta... Tot això és la figura perfecta que una dona, que sí que sembla ser, doncs, que no era fina amb el seu tracte, amb el seu, amb el, no era gens delicada, i de vegades fins i tot violenta, amb els seus, les persones del seu entorn.
Però que això no era inhabitual, eh?
Ni molt menys, perquè ho sabem d'altres casos de venjances terribles. Ara bé, clar, tenien totes aquestes característiques, i a partir d'aquí, i un jesuïta... escriu aquesta, diguem, aquesta llegenda a partir d'aquí.
Posteriorment, escolta, uns 100 anys després,
tota la morbositat que vulguis i més, doncs tens el gore, tens el,
tens tot, sí,
tens
sí,
el vampir, que em deies, gairebé em deies, el Dràcula,
sí,
tot
sí,
el que
sí,
vulguis.
Sí.
Però tot això té una base històrica, o sigui, no va al meu terreny, al terreny d'aquest estudi profund que ha fet aquesta persona que ara parlarem.
Doncs aquesta persona que ara parlarem, aquesta persona que s'hi ha dedicat a investigar des de Catalunya aquest tema i de manera molt intensa i profunda, és la Maria Lluïsa Latorre Caselles, és metgessa, és escriptora, és l'autora d'aquest llibre, La comtessa sanguinària, Elisabet Báthory, realitat o llegenda, és un interrogant que ha editat Bien Edicions. Moltíssimes gràcies, senyora Latorre, per ser avui aquí amb nosaltres a l'avantguàrdia.
Jo estic encantada i també moltes gràcies per haver-me convidat a parlar de la Elisabet Báthory.
Elisabet Báthory, ho estava pronunciant malament jo, eh? Elisabet Báthory, més o menys.
Més o menys,
més
sí.
O menys, sí, sí, perquè són, per nosaltres catalans, determinades pronúncies poden costar una miqueta.
Una plana i una aguda, no? Ho dic bé,
Elisabet sí. Elisabet Báthory, sí, deu ser així, deu ser així.
Sí. Bueno, és que fan com dues... Elisabet, o sigui, tornen a fer... Sí.
Sí.
Elisabet Báthory.
Ah, sí.
Bé,
sí,
ens aclarirem, i que ens perdonin els que parlen hongarès, que, en fi, que potser no saben la pronúncia perfecta, eh? Però procurarem fer-ho. Parlem de l'entorn. Qui era aquesta senyora? Ja era una aristòcrata de sortida, de naixement, o va ser per casament?
No, ella, la família Báthory, era una família dels més importants del Regne d'Hongria. Ja ells, diguem, en els seus avantpassats, hi havia, o sigui, els homes, sobretot, havien tingut càrrecs molt importants, i era de les famílies més importants de l'alta noblesa d'Hongria. Llavors, ella, quan... O sigui, el seu marit també era un dels hereus més cobejats, i el matrimoni, diguem, que el van acordar els pares d'ella i la mare d'ell, que llavors ja era viuda. I...
Que això era habitual,
sí,
també.
Sí, l'alta noblesa, sí.
Passava amb l'alta noblesa, passava també amb molts altres estaments de la societat,
també,
fins i tot
sí,
els pobres, eh? Però,
sí,
però amb l'alta noblesa o la noblesa en general, això sí, era molt comú.
I continua passant a l'època contemporània
en diverses civilitzacions.
Sí,
això va ser... Quan ella tenia 10 anys, i ella en tenia 14 o 15, quan van fer el preacord, primer van fer un preacord que els pares d'Elisabet li guardaven en Ferec, li guardaven fins al el dia 1 de novembre del mateix any, això era el febrer, la primera opció de matrimoni. Llavors ell s'ho podia...
Si no li acabava de fer el pes,
sí,
podia encara canviar-ho.
Sí, perquè hasta un dia la podia anar a conèixer, es veia una mica, sí, si cas. Però, esclar, eren molt joves. La qüestió és que sí, vull dir,
però
5 anys després es van casar.
Clar, però aquests processos tampoc eren inhabituals, perquè també tenim la sensació de que només l'acord de les famílies, estem parlant de l'edat moderna, era l'única valia, però molt sovint les famílies, sobretot de determinat classe, també volien que hi hagués una certa afinitat, i per tant es feien conèixer, o se'ls enviaven imatges, camafeus molt sovint,
sí, sí,
etcètera, per veure que allò que no fos un matrimoni absolutament allò en contracor, no?
Ni massa diferenciat econòmicament.
Exacte. Vull dir que estava tot molt meditat, però sí, també sí, es procurava que hi hagués una certa harmonia entre els cònjuges.
Tot i que més volia afegir que ell era de confessió luterana, ell, Ferenc, i Elisabet era... els seus pares eren calvinistes i l'havien pujat a la fe calvinista, tot i que eren molt tolerants. I ella mai va deixar de ser calvinista. Es va casar, va acceptar... Ell va mantenir cadascú la seva religió. Ella, allà, perquè era un focus allà, la seu de la família, del nuvi, era allà i tenia... Ell era un patrocinador de la fe luterana i de l'església luterana. I ella també després, sense deixar de ser calvinista, també ho va respectar i un cop viuda va mantenir tot el patrocini que feia de l'església luterana. Vull dir que ella era com molt tolerants, no, per part d'ella.
Hem de pensar, luterans i calvinistes, els primers que ara diem protestants, van ser els luterans, els reformistes inicials, però després van començar a aparèixer altres visions discrepants, amb la mateixa mentalitat que havia tingut Luther, i la més important era la Calví,
sí, a Suïssa. Més exigent.
Més exigent, més dura, perquè es va considerar que el luteranisme no deixava de ser l'Església Catòlica reformada, i para de comptar, eh? I en canvi el calvinisme anava molt més enllà, aquesta era una mica... no van ser els únics, eh? Però va ser la idea inicial d'aquí que a finals del segle XVI és quan les dues grans branques del protestantisme són luterans i calvinistes, en aquest sentit, sí, sí. Que normalment no tenien molt bona relació, però veig que aquí encara la cosa es va salvar.
És que al principi potser no era tant, però bé, sí, allà es va salvar.
Sí, sí, en aquest cas no, això va passar. Llavors, la família del marit, d'en Ferenc, també era d'altíssim nivell, no?
El pare... Diguem que els nades no tenien uns antecedents tant d'això com els d'ella, però sí que ell, el pare d'ell, d'en Ferenc, havia estat palatí d'Hongria, que era el càrrec més important després del rei, i va ser un gran estadista, vull dir, encara ara se'l considera, era un senyor que, vull dir... I es va casar amb una filla que hi havia quedat única, que era l'única hereva d'un... de moltes propietats, d'una família immensament rica. Llavors ell era, diguem, un dels hereus més cobejats d'Hongria, com van fer, sí, sí. Clar, llavors, si es van ajuntar, i clar, just van reunir molt patrimoni.
Clar, devia ser. Bueno,
ella del dot, sí. I ell perquè era el que principalment tenia moltes propietats, però sí, sí, una de les famílies més riques d'Hongria.
Però això feia que també tinguessin un pes polític de primer ordre.
Clar. Sí, sí, sí. Molta enveja, també.
També.
Clar, no, per això anava per aquí la cosa.
Poc a poc.
Clar, clar. Sí, sí, anem esbrinant. Com estava el regne d'Hongria en aquell moment, finals del 16, principis del 17? Què és el que passava, diguéssim? Perquè ens en fem la idea.
Bueno, és que aquí ja correm quasi ja quan... Bueno, sí. Molt enllà, ja sí, som d'això. Però aquí, encara hi havia la guerra, o sigui, a principis del 17 eren els últims anys de la guerra dels 15 anys, bueno, els últims anys dels 15 anys potser en feia 10 als principis del 1600 i alguna cosa. Llavors, esclar, hi havia, per un cantó, hi havia el regne d'Hongria, la part dels Habsburg, per l'altra part hi havia Transilvània, que sempre estaven amb els d'Habsburg
en picabaralles.
Sí, perquè Transilvània havia format part del regne d'Hongria. Vull dir, el regne d'Hongria a l'època, tan sols al segle XV, era una potència europea immensa, però llavors amb el dels otomans, que per al sud van anar apretant, havia perdut molta part de territori. Transilvània també s'havien separat, però també eren hongaresos, de cultura. Sí, sí. I llavors, esclar, en aquell moment, amb la guerra dels 15 anys, bueno, hi havia bastant desori, però diguem que a les seves finques, ells estaven dintre d'Hongria, estaven a la part oest, les principals, sobretot Sárvár, que era la seu principal de la família Nádasdy, estava al comtat de Vas a la part oest, i allà ella, mentre ell anava a la guerra, ell anava gestionant, ella es feia, vull dir, ho feia tot ella. Ell passava, normalment, a la guerra cada any es feia una campanya contra els turcs. I, per exemple, desembre...
Les campanyes, diguem, de primavera i d'estiu, perquè l'hivern no podien fer guerres, que no es podien
moure. I el desembre i el gener aprofitaven a passar les vacances a casa, que era quan es podien veure, i ell llavors allà el devia posar al dia de tot el que havia fet. Però ella era la mestressa total.
O sigui, ella dominava totalment totes les finques i propietats que
tenien.
Dir,
sí, sí, en nom d'ell ho feia tot. I bé, ell, jo crec que hi confiava, vull dir, que li donava les seves mans perquè veia que ho portava bé.
Això era un fet, suposo, bastant habitual, però també... Sí. No, no, però tot i així, esclar, la manera de portar totes aquestes finques devia ser, suposo, en bona mesura, en mà de ferro. Perquè, clar, l'època és l'època, sí, sí.
Bé, ella tenia, diguem, administradors, o sigui... Hi havia quatre d'això principals, perquè llavors de dominis n'hi havia més d'un. Un era el de Sárvár, l'altre el de Leka, i cada domini, el senyoriu tenia tot de pobles i alguna ciutat que corresponien al mateix. És que era una mica, era feudal, es pot dir.
Clar, era un semiestat, diguéssim. Sí.
No, és que hem de recordar que, clar, nosaltres hem tingut tota la revolució dels remenses. I hem fet un gran avenç, que és part del que després farà Catalunya d'un país que és pobre, un país que després serà ric. Però amb tota l'Europa oriental, diguem, tots aquests sectors de serps viuen de les pitjors condicions gairebé. I aleshores, clar, la duresa, com deies, és grandíssima, la duresa de tracte amb els serps. És molt i molt dura, gairebé feudal. Però feudal no, feudal. És a dir, amb els mals usos i mals tractes bastant comuns.
S'ha entès també que la pressió otomana no era una cosa menor. Ara també veiem les coses també amb una visió política i estratègica molt diferent de l'època. Quan un país envaïa o feia un saqueig i tornava enrere, que era una cosa molt habitual de molta època, o bé, quan es consolidava, era una consolidació a sang i foc, diguéssim. Els territoris que es creava, muntava, gairebé esclavitzava la població, fos qui fos, no només els otomans. Per tant, estar en aquesta frontera, que era una frontera molt laxa, no era una ratlla, era quilòmetres i quilòmetres de frontera, devia fer que les persones de banda i banda fossin especialment dures, perquè esclar, la mort estava a tocar sempre, i sempre hi havia el drama.
El que passa, clar, com que tots els anys també hi ha diferents èpoques, perquè també hi havia èpoques que no hi havia la guerra. Clar, ara ens hem saltat cap aquí al principi.
No, és per veure una mica, sí.
Però vull dir, però en tot cas, ella tampoc és que fos especialment dura, amb els seus serfs, perquè això ja és del 1608, quan ja era vídua. Després de, clar, quan va venir, és que ara saltarem una, però bé, és igual, no?
No, és igual, sí.
Quan el 1606 van començar tractats de pau entre Transilvània, el Regne d'Hongria i els otomans, cadascú es va quedar molt que d'això. I això el 1608, el 1606. I dos anys després, bueno, els seus dominis, allà on ells estaven, llavors sí que hi havien arribat. Hi va haver la revolta de Boscai, que era un d'això transilvà, que també va haver molt merder, que si cas després potser sortirà. Hi havia hagut molta... A les seves finques hi havia hagut saquejos i de tot. Havien, els tartes havien segrestat famílies senceres, havia mort gent, havien destrossat ciutats. I llavors va venir la reconstrucció. I el 1608 va encarregar el que en deien un urbàrium, que era com un inventari immobiliari, que dels seus dos senyoris principals, que era Sàrbara i Leca, això, miraven els pobles que hi havia, el cens de persones, les terres cultivades, els rius, o sigui, feien com un cens de tota la propietat i com havia quedat. I vull dir que ja diu ella, de lo que era, diguem, ella previsora, que decidia va voler veure com estava, per prendre decisions llavors, com podia anar...
O sigui, posterior a totes les ràtzies, diguem...
Sí, quan ja hi ha d'arribar la pau...
Abusos, etc. Llavors ella volia saber la situació de les propietats, de les finques, de l'inventari, del patrimoni...
Posa allà que molts pobles... Hi havia molta gent que havia quedat amb la indigència, i llavors ella va prendre mesures, per exemple. Ella va dir, com que hi havia gent que havia quedat sense cases, se'ls va proporcionar, vas a un altre poble, a un lloc prestar-se... Mentrestant els deixava agafar fusta dels boscs dels senyors, que abans estava prohibit perquè es poguessin construir la casa. Hi ha algun poble que va quedar molt trinxat i van quedar exemptes de pagar els impostos, els censos que pagaven, també el treball no remunerat que feien 52 dies l'any pel senyor o la senyora. Tot això els va, durant un temps també els va eximir. Vull dir, també va prendre mesures per afavorir una mica que es n'és... que de fet li interessava perquè fos productiu.
Clar, tampoc perquè si no, fos... no podia extreure beneficis d'una cosa que
però
no
donava res. Però vull dir que era molt racional i molt... Sí, sí. Vull dir, demostren els papers que realment... I també demostren que ho sabia tot. O sigui, controlava tot...
El 1604 mor el marit, de causes naturals, i queda ella com a...
De malaltia, però ell encara estava a la guerra. Diguem que va morir quan passava les vacances d'hivern, a Sàrbar. Sí.
O sigui, la guerra continuava, però l'home no va reixir.
Ell havia fet la guerra mentre n'hi havia, però quan va acabar la campanya i el desembre va anar allà, a finals de desembre va caure greument malalt.
Sí, cosa que...
I va morir el 4 de gener... el 4 de gener del 1604.
A partir d'aleshores, ella s'encarrega de les finques directament i suposo que això és el que genera totes les enveges i comencen els rumors.
No cara tan aviat. Bueno, sí que es diuen amb els d'això. Ella, tot i així, el marit abans de morir, el dia abans de morir, va escriure una carta amb un amic i veí de la família, Ferenc Batianis, deia, perquè... tingués, diguem, cura de la família, de la seva dona i els fills. Sobretot perquè el fill mascle era menor, devia tenir uns 6 anys, i tenia dues filles, i una dona vídua, amb moltes propietats, sense un fill ja que fos adult.
Granadet, sí.
Era, diguem, podia haver-hi alguns parents o així que intentés prendre-li el patrimoni. Això havia passat a moltes viudes allà. I llavors ella, amb aquest que l'anava escrivint i li anava donant consell i anava ajudant, va anar tirant. I encara aquests mentre va haver-hi la guerra... Fins al 1606, els rumors encara no havien... Almenys no se sap que haguessin començat.
Però a partir d'aleshores sí. I aquests rumors en què consistien? Què és el que circulava?
Els rumors circulaven que ella era molt cruel amb totes les noies, les donzelles, les criades que tenia, sobretot les joves, que tenia a les seves cases senyorials, i que devia assassinar més d'una, diguem, bàsicament era això, i que més que l'assassinava de diferents maneres i amb tortures, ara sí, sense grans trets. Però llavors, clar, veiem, quan ja els testimonis declararan, ja el 1610, llavors ja vas veient que, de la que la van acusant. Però, vull dir, bàsicament era això. Però res de baix de sang, això no...
Això no sortia.
Això no sortia enlloc.
La investigació més exhaustiva contra Elizabeth Báthory de l'any 1610 va tenir un primer precedent. La primavera del 1602 hi va haver una picabaralla entre Elizabeth i el sacerdot luterà Isvan Maghiari. Aquest es queixava dels mètodes emprats per una dona que feia cirurgies a Cervar, ara d'Arbúlia, i acusava Báthory de la mort de dues noies per ordre seva. D'Arbúlia va ser considerada una bruixa, però en realitat els seus suposats mètodes de tortura, com ara la cauterització, podien ser perfectament tècniques de curació encara poc conegudes. El fet que fos una dona qui les dugués a terme resultava sospitós. El pastor Maghiari va arribar a acusar Báthory des del púlpit i va amenaçar d'Arbúlia de prohibir-li la comunió, però el cas finalment va quedar suspès.
Senyora, us he demanat que us espereu després del sermó perquè he de parlar amb vos d'una qüestió molt delicada.
Vostè dirà, pastor Maghiari.
Estic obligat a advertir-vos sobre el tracte cruel rebut per una noia que va morir ahir. Senyora, heu d'aturar això que esteu fent, perquè Déu s'ha de sentir molt ofès. I jo mateix seria condemnat si no us amonestés.
No entenc de què parleu.
Em temo que em compreneu molt bé. Cal que el cos d'aquesta noia sigui exhumat per tal que les marques que trobem ens indiquin de quina manera ha mort.
Pastor Isvan, de ben segur que pagareu per això que dieu. El meu marit i jo tenim parents que no consentiran que m'avergonyiu i m'acuseu d'aquesta manera. Escriuré de seguida al meu marit, que ara es troba a Viena.
Si vostra gràcia té parents, també en tinc un jo. Déu nostre Senyor. Tant si us agrada com si no, desenterrarem els cossos i llavors veurem el que heu fet. No us convé desafiar l'autoritat de l'Església, ni la dels alts oficials de Cervar. Ells també m'han comminat a advertir-vos, i us informo que si no refreneu els vostres actes, hauré de denunciar-los des del púlpit.
Pastor, vos coneixeu el meu marit. Potser en comptes de preocupar-vos pel càstig diví, us hauríeu de preguntar com tornarà de Viena si decidiu parlar de la nostra família públicament.
Ja parlarem amb ell quan sigui l'hora.
No tinc per què aguantar les seves insinuacions. Passi-ho bé.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb Maria Lluïsa Latorre Caselles i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de la comtessa sanguinària, el nom és una mica intens, d'Elizabeth Báthory, una comtessa hongaresa que va ser acusada dels crims més terrorífics de la història, matar centenars de donzelles pel vici de banyar-se amb la seva sang, que és una
perquè
cosa...
Perquè diu que rejuvenia, no?
Rejuvenia, sí, sí, això, la llet de burra i la sang de donzella són dos ingredients molt coneguts per rejuvenir la pell. Doncs, a part d'aquests, que no s'ho creguin, senyora Latorre, aquestes primeres investigacions que es van fer a la pobra Báthory, que tal com hem sentit abans, ja auguraven que hi havia molta mala lluna al seu voltant.
Sí, o sigui, ja és com un precedent, que sí, va tenir lloc el 1602. Diguem que ella, aquesta Anna d'Arbúlia, era una dona croata.
Aquesta que hem sentit.
Sí, sí, sí. Sí, aquesta que era una dona desvergonyida, sí, que la senyora feia servir, diu, per aplicar els turments coneguts per tothom, deien els pastors luterans. Però realment ella l'havia, diguem, formava part de la seu equip de guaridores, diguem, que tenia, i feia uns anys que ja hi estava treballant, i es veu que és experta en cirurgia. Bé, jo ho he tret d'autors hongaresos, perquè jo això sí que no tenia la font per saber aquesta Anna d'Arbúlia. Se'n sap poc, d'ella. I, esclar, les tècniques que aplicava aquestes quirúrgiques, que d'això, la cauterització i altres, a base era cremar lesions amb un ferro roent, que, esclar, era molt dolorós.
Molt dolorós, però matava
sí, però
matava
era per salvar
els bacteris.
Era per salvar la vida, sí. I sembla que clar, potser feia servir pràctiques que a Croàcia eren conegudes i aquí no, o perquè era una dona, o potser perquè feia... No, no se sap ben bé per què, però els pastors luterans hi estaven molt enfadats amb aquesta senyora, amb aquesta Anna d'Arbúlia. Però, esclar, ella la tenia com una protegida, la tenia allà. I ja volien amonestar els senyors perquè no, no estaven d'acord amb aquesta senyora, que a més li van voler prohibir la comunió, que total dius... I entremig va haver-hi aquesta baralla que tot plegat el pastor Lisbana, el pastor luterà Isvan Magiari, li va retreure després de, o sigui, després d'acabar la missa la va separar, li va retreure que havia mort feia poc dues noies i que representa que havia set per tractes cruels i que s'havia d'aclarir. El que se suposa és que realment, és clar, per molt que aquesta dona fes aquestes cures, alguna, potser va, quan va morir alguna noia, que perquè potser que... no hi havia altra... perquè hi havia molta mortalitat, a
no,
més.
I a més que també aquestes tècniques, per molt que fossin positives, no, no tenien perquè s'estaven a les beceroles, vull dir que es podia aplicar més que malament, vull dir que és ben lògic, és ben normal.
Sí, I part que també... Això ja és, això són locuracions meves, vull dir, també és possible que hi haguessin noies embarassades, alguna, i que li hagués practicat un avortament. Això sí que s'havia de fer de manera molt secreta, que només ha sigut ella i potser la... I clar, si ara tot plegat hi havia una complicació, una hemorràgia, una infecció, i la noia, una noia que uns dies abans la veies tan bé, es moria, era fàcil que es comencin a haver-hi rumors i així. La qüestió és que després de l'enfrontament entre Ersebet i el pastor luterà, ella va anar corrents, es va enfadar molt, esclar, i va escriure una carta al seu marit, que estava vivint en aquell moment, sembla que ja s'ha explicat en el text, i va haver de venir corrents a parar el foc, a apagar el foc, perquè tenia la dona enfadada, i no sé com s'ho va fer, però va...
Va apaivagar-ho tot.
Sí, va apaivagar-ho tot, i bueno, es van reconciliar tots, i no, no van amonestar els senyors, aquesta senyora, no se sap, bueno, va continuar fent la seva d'això, va quedar tot bé, però, diguem, els rumors ja estaven... Ja que havien passat a... coses, ja, sí, que ja començaven...
A més, havia... en l'època d'acusació de les dones de bruixeria.
Sí,
és l'època.
Ja estaven allà latents, no?
Diguem,
que estaven latents, si algú més endavant els volia utilitzar. Bueno,
per tant, quan arrencaran les investigacions un cop hi ha mort el marit i que ella té les propietats sota el seu control i que hi ha moltes ambicions al voltant de la família i que hi ha parents molt interessats en que la dona sigui apartada d'aquell control, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha un munt d'interessos en contra d'aquesta senyora, de vegades interessos no necessàriament conjunts, sinó per separat, doncs resulta que el 1610 comencen a investigar-la. Com va la cosa?
Sí, el que llavors és el palatí d'Hongria, Giorgi Torsó, o sigui, ell escriu, tot plat, el 5 de març del 1610 envia dues cartes a dos notaris, i un és, bueno, eren els que havien de fer, i els ordena que investiguin, diu, ja sabeu que tant en el passat com en el present, amb l'altre diu, que en més d'una ocasió ens han arribat, ens han arribat queixes contra la... de que hi ha morts, a les seves morts de noies a les seves finques, i els ordenen investigar-ho. I llavors, a partir d'aquí, diguem que comencen a interrogar de manera secreta persones que viuen a les seves dominis, diguem.
O sigui, s'investiga amb persones, van preguntant sobre aquestes suposades morts.
Sí, però és que diguem, aquestes queixes ja els havien arribat abans. I quan decideix fer-les ja devia fer uns mesos que les sabien. Però tot plegat decideix investigar-les i dius per què. Vull dir, llavors s'ajunten unes quantes coses que no sé si és el moment de dir-ho o que jo relaciono en el llibre, faig la meva hipòtesi. Perquè és curiós que quan el dia 5 de març del 1610 ell fa aquesta ordre perquè s'investigui. Tres setmanes abans, el 16 de febrer, un seu cosí, Sigmund Báthory, que havia estat príncep de Transilvània, però era expríncep, ja havia retirat el regne de Bohèmia, però era un senyor que tenia, aquesta família Báthory tenia els seus adeptes, el seu prestigi.
Clar.
I li havien arribat propostes per tornar a ser o palatí d'Hongria o rei d'Hongria o per tornar a ser príncep de Transilvània. I aquest, el 16 de febrer, tot plegat, és detingut allà on vivia, a Bohèmia, per ordre de l'emperador Rodolf II, acusat de conspiració. I se l'enduen cap a Praga i allà queda tancat. Tres setmanes després es dona l'ordre d'investigar-la amb ella i 15 dies després a Transilvània, que hi ha un seu nebot, que és el príncep de Transilvània, Gábor Báthory, pateix un atemptat fallit, que se'n surt, però com que l'havien perpetrat uns quants catòlics transilvans, aquests han de fugir del país, s'han de refugiar a Hongria perquè fracassa.
O sigui, sembla que tot va lligat, per tant. O sigui, que tota la família...
No hi ha documents que puguis lligar allò ben bé, però sí que és com si de cop hi hagués com d'això contra els Bathory.
Clar, pensem que el segle XVII és una època, amb l'edat moderna, en què no hi ha partits polítics, però sí hi ha claríssimament estirps i clans.
Faccions, sí.
Recordem el conde duque d'Olivares per un costat, amb els Lerma i els Alba i companyia. Això estava passant a la monarquia hispànica, exactament igual a tota Europa, eh? Vull dir que és normal. Per tant, atacar un Bathory era segur atacar tot el clan Bathory, i per tant una ofensiva contra aquell clan canviava l'equilibri de poder a Hongria seguríssim.
I violències i assassinats i morts inexplicables existien.
Sí, sí, enverinaments de tot, vull dir que era una cosa molt, molt, molt habitual a tota l'època a l'Europa del moment, eh?
Sí.
Per tant, no és estrany, diguéssim, eh?
No, el que passa que és com si ell, Jordi Torçó, el palatí, jo explico el seu costat fosc, perquè és el dolent, però també era un gran governant, eh? Vull dir, també està molt ben considerat, a Hongria. I vull dir, i era un home que, i molt intel·ligent, molt hàbil, i ell es havia teixit cop una xarxa d'informació al seu voltant, que no se li escapava res. La seva dona, des de d'això, li enviava totes les cartes que rebia, tenia familiars, tenia uns quants confidents a Viena i també tenia un secretari que li enviava qualsevol pamflet o cosa. Tenia corresponsals, jo en dic, a Transilvània, a Polònia, a Cracòvia, a Moràvia...
Informadors arreu.
Sí, I també els castells fronterers, que hi havia cap moviment... O sigui, que amb això, llavors, com que estava al tanto de tot, vull dir, si sabia que algú es va aturir... No d'ella, ella... anava fent, vull dir, era poderós, però tampoc. Però aquests altres familiars podia haver-hi algun... Encara que només fes potencialment, eh? No tenia per què, ja tenia una prova de que ja s'estaven d'això. Només pensar que la possibilitat ja podia ser que digués, bé, d'impedir de qualsevol manera i que li interessés anar contra aquest Bathory, que era l'Elisabet, que si els altres s'haguessin mogut, ella, evidentment, els hagués ajudat i tenia diners i tenia poder i també tenia els seus... amics, diguem. Vull dir que... era... pot ser...
És
vull dir...
una lluita d'interessos amb els quals...
Sí, era una manera de neutralitzar-la, per si de cas. Encara que potser no hi hagués hagut encara un... d'això, però ja... tallar-ho, que no...
Que no continués. Gheorghe Torzó va ser escollit palatí del Regne d'Hongria, el càrrec més important del país després del rei, el 7 de desembre de 1609. 4 mesos després, el 5 de març de 1610, Torzó iniciava el setge contra Elisabet Bathory, ordenant un parell de notaris que l'investiguessin per l'assassinat d'un nombre indeterminat de dones. Les primeres denúncies li podrien haver arribat dels alts oficials de les finques de Bathory, perquè el control que exercia la mestressa era molt incòmode, però també li van convenir políticament a Torzó. En aquesta primera petició d'investigació s'aprecia que l'acusació era poc concreta, sobretot a l'hora de quantificar el nombre de presumptes delictes.
A l'il·lustre conseller András de Kerestor, notari de la Cambra Reial d'aquest sagrat regne, els nostres compliments i salutacions. Ja sabeu que ens han arribat en més d'una ocasió acusacions greus i fidedignes contra la generosa i coneguda senyora Elisabet Bathory, viuda del difunt, il·lustre i conegut senyor Ferenc Nádasdy. Diuen que aquesta dona, Elisabet Bathory, fent cas omís a la reverència a Déu i a les persones, ha assassinat de diverses maneres, vés a saber quantes noies i verges i altres dones de la seva cort. Això ens incumbeix tant per la voluntat de serrallar el majestat, com també en virtut de les mateixes lleis i regulacions del Regne d'Hongria, que amb la inherent autoritat que el càrrec de palatí del susdit regne comporta, hem de fer complir per actuar contra l'esmentada violència i aquests crims intolerablement greus. No obstant això, d'acord amb la llei i per poder procedir contra la susdita senyora Elisabet Bathory i per poder formar-nos un judici adequat per quan sigui necessari arribar a una sentència quan arribi el moment, us demanem que procediu segons les lleis d'aquest regne, i que obtingueu informació de testimonis fidedignes. Així doncs, en virtut de l'autoritat que el càrrec de palatí ens atorga, us demanem amb determinació que tan aviat com rebeu aquesta carta, us disposeu a seguir sense falta les nostres estrictes ordres i instruccions. Heu de convocar i interrogar sobre els assassinats de noies i dones comesos per l'esmentada senyora Ergibet Bathory, totes les persones que faci falta, incloent-hi autoritats eclesiàstiques, aristòcrates i nobles, gent d'ambdós sexes, sigui quin sigui el seu origen, dels comtats de Pojoni, Nitra, Trenchin i Vars, territoris que cobreix la nostra comissió, a fi efecte de poder descobrir i arribar a la veritat més plena, pura i autèntica.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Pel que veig, doctora Latorre, és que el setge al voltant de Bathory, o dels Bathory, anava creixent per part de Torsó. Com ho pren Elisabet aquesta investigació? La coneix? Intenta defensar-se? Què és el que succeeix?
No, ella no ho sap. O sigui, quan ella envia totes aquestes persones que s'interroguen, que viuen als seus dominis, uns estan al comtat de Nitra i els altres al comtat de Bas, per això ho encarrega amb dos notaris, notaris i jutges, és que ja en diuen així.
Sí, una barreja, sí.
Doncs ella es fa tot secret, representa que no sap res, però sí que els rumors ja han començat, i de fet es veu amb els testimonis que interroguen ells dos, comença a dir la majoria són rumors. I a més, llavors és possible que ella sí que li arribin rumors de que s'està dient que les seves finques són torturades i assassinades, hi ha noies que estan morint violentament. Això pot ser que, que no sap que es fa la investigació, però que sí que li arribin
els rumors aquests.
Els rumors.
N'hi ha molts de testimonis? S'investiga molta gent?
Al principi, en aquests primers dos, són, en un lloc són 34 i l'altre són 20, són 50 i pico. Són després que n'hi haurà fins a 300 que dèiem abans.
300 testimonis.
Al final, però aquí són aquests. Mm. El que passa que la majoria parlen d'això. Contrasta perquè, per una banda, els que diuen sí, sabem, hem sentit que ha matat moltes noies, que les ha torturat, de les tortures parlen de que els ciclaven agulles, que si les ruixen, ara no sé la paraula, amb aigua freda, o les posen amb aigua gèlides, allà les fiquen a l'aigua freda, o que les, molts cops, que les assoten amb ortigues, les fotegen amb ortigues.
Tot de tortures, diguem,
sí,
medievals, i sempre noies.
Però sota les tortures, però sí. Sí, són noies. El que passa que quan diuen, sí, contrasta perquè sempre parlen i són molt nombroses, però quan hi ha algun dels testimonis que parla, sí, jo sé de dues noies, em van dir a Bekov que havien mort dues noies mentre anava a tal viatge i vaig sentir que van morir dues noies, o sigui, com concreten una mica, sense que tampoc hi hagi cas, sempre són una, dues, quatre o algunes, o sigui, veus que realment els rumors són nombroses.
I testimonis a favor en tenia?
N'hi havia que no sabien res, n'hi havia que deien que ells no havien sentit ni vist res, o altres que deien, jo, per la meva d'això, no sé res. Però he sentit que es diu això, vull dir que tampoc l'acusaven, però sí, sentien els rumors i ho repetien.
I quina era l'explicació d'aquests presumptes assassinats? La seva crueltat que natural o perseguir alguna cosa?
És que no era... No, realment no era...
El que deien, vull dir...
Sí, del que deien. Clar... Això, aquests rumors, la hipòtesi és que el van fer córrer. O sigui, els alts oficials, els administradors i els alts... Alguns eren familiars de la família Nadasdi. O sigui, aquests eren els que, diguem, com que ella controlava tot el que feia en nom d'ella i del seu fill, vull dir...
Controlava els diners.
Sí. Mm. Vull dir que, a vegades, clar, ells allà perdien com oportunitats de...
De negoci.
De negoci. No, sí, no té per què ser només corrupció, de butxacar-se, que també pot ser, sinó hasta que millor ella feia fer coses que ells ho haguessin fet d'una altra manera, el que fos. Vull dir, tot.
Sí, sí, és una cosa qüestió de poder, també.
Els molestava. I llavors, esclar, la creença d'alguns historiadors hongaresos, la seva hipòtesi, que jo estic d'acord, és que en aquest moment donat els hi va interessar. Mm. I van fer córrer els rumors que van tenir la idea quan el 1602 va passar allò de l'Anna d'Arbúlia, van dir per qui podíem tirar i van començar a córrer aquests rumors d'aquestes tortures i assassinats. Això de nombroses dones ja diu que és impossible, perquè les dades demogràfiques d'aquella època, o sigui, hi ha un estudi del 1648, uns anys després d'ella, de les finques del costat dels Batiani, que eren molt poblades per l'època i eren molt similars a les seves, els pobles que hi havia als voltants, normalment hi havia unes, de noies entre 10 i 20 anys, n'hi havia 10 com a molt per poble, de promig. Llavors, ella, per tenir, anar agafant criades, assassinar-les i que en vinguessin de noves i tal, no n'hi havien tantes, vull dir, les hagués acabat.
No, no, s'hagués acabat però, les assassinades.
Potencials.
Sí, sí, però és que a més a més, aquests pobles s'haguessin adonat que tot plegat les nenes anaven desapareixent. I a sobre, no hi ha, no s'ha trobat mai cap document ni judicial ni extrajudicial que d'algun familiar que hagués denunciat que havien desaparegut o assassinat la seva parenta. Ho deixo aquí.
Amb el temps, Elsbeth Báthory va ser detinguda. Un dels testimonis de la detenció seria el pastor de Chaktiktsé, anomenat Janos Poniketnuts. Aquest religiós, molt crític amb l'acusada, va visitar-la dues vegades a l'estança del castell, on havia quedat confinada, la primera d'elles el 30 de desembre, l'endemà de la detenció. Més enllà de donar-li consol espiritual, sembla més probable que la volgués veure amb l'esperança d'arrencar-li alguna confessió. En la carta en què descrivia aquesta primera conversa enviada a un superior seu l'1 de gener de 1611, el pastor afegia una nova acusació a totes les recollides, la de canibalisme.
Vosaltres dos, pastors, sou els responsables de la meva captivitat. Vos potser no en sou culpable, pastor Zacarias, però el pastor de Chaktiktsé, ben cert que sí. Em fulminaven tots els sermons.
Jo predicava la paraula del Senyor. I si alguna vegada la consciència de vostra gràcia es va sentir culpable, no era culpa meva, perquè jo, el vostre nom, no el vaig pronunciar mai.
Creieu en Jesucrist, que va néixer, va morir i va ressuscitar per vos i per la remissió dels vostres pecats?
Això ho sap fins i tot el més humil dels meus servents.
No estic pas enfadat, però voldria deixar-vos clar que no sóc la causa del vostre empresonament.
Vaig ser senyora, però també com una mare pels vostres pastors, del més humil al més important. No els he perjudicat mai, ni poc ni molt, i tampoc us he perjudicat mai a vos.
Senyora, no em tingueu rancúnia, perquè jo sempre prego a Déu per la vostra sort i pel perdó dels vostres pecats.
Pregar a Déu per la sort dels altres és sempre una acció molt lloable.
I així va anar la conversa, que seria molt millor poder-vos explicar en paraules que no pas haver-la de posar per escrit en una carta. Però ho vaig escriure tot perquè vull que les tres velles i el jove Ficó siguin interrogats i que confessin els seus pecats. Que diguin com gaudien amb els assassinats. Les donzelles que es van trobar encara en vida van explicar que les havien obligat a menjar-se la seva pròpia carn, prèviament rostida en una foguera. Van tallar i trossejar la carn d'altres noies. La van guisar amb bolets i llavors la van servir a un grup de joves que se la van menjar sense saber què era. Quina crueltat tan insuportable! No crec que hi hagi hagut mai sota el cel uns carnissers com aquests.
En guàrdia.
Maria Lluïsa Latorre. Per tant, finalment la detenen, a la Báthory. O sigui, malgrat la primera investigació, continuen i acaben detenent-la i llavors ja tot es desmadra, diguéssim. Totes les acusacions són ja constants, fins i tot arribar a acusar-la de canibalisme. Ja és una salvatjada absoluta, no?
Sí, el que passa aquest, el pastor aquest, això del canibalisme, cal dir que després, quan ell va declarar, després, posteriorment, es van fer noves rondes de declaracions... No va dir res, després del canibalisme sota jurament, vull dir que... Però bé, ja van córrer els rumors. Ja. I llavors, amb noves declaracions posteriors, ja va sortir el canibalisme. I, en canvi, amb les anteriors no havia sortit per enlloc. Vull dir que els rumors...
Bé, o sigui, els rumors l'acusaven d'haver-se dedicat sistemàticament a...
A torturar noies de diverses maneres i assassinar-les.
Banyar-se en sang no, això
no,
és posterior.
No, això no.
Però fer-li tot el mal que podien
com si
per crueltat
dona,
absoluta.
Sí, crueltat i sàdica i assassina. Però bé, en aquesta visita que li fa el pastor aquest, junt amb dos més de pastors, i van tots tres, hi ha un altre que també li diu, bueno, que els teus servents ja han confessat sota tortura, volguem dir... Que,
ara i ja és ho quan ella li diu, sí.
I què no m'atriu vos si us torturessin amb foc o d'altres maneres?
Clar, qualsevol cosa, que era el que es feia no, ella, a l'època.
No es va deixar intimidar en aquesta visita, vull dir, perquè van anar una mica a fer-la confessar, i el que li feien treure. Clar. Però bé, seguim ja, perquè
no hi ha problema. Aleshores, a partir del moment, la detenen, a on la detenen i de quina manera?
No, el que fa el Palatí, hi havia un destacament de soldats a la casa que té senyorial de Xaqui, perquè el castell està dalt d'un turó.
I els pobles... castell que la condemnen amb ella tancada allà.
Sí, però els dominis hi ha tot de pobles dels dominis del castell, i un poble que també es diu Xaqui té, que allà, ella té una casa senyorial, quan ella hi passa les vacances de Nadal, i quan va allà s'està a la casa senyorial. Doncs allà és on te la detenen mentre estava sopant. I llavors l'endemà, el d'això, prepara tot una performance, fa arribar, convoca tot de gent d'allà, de les rodalies, i fa sortir, posen amb dues, una tarima, una noia malferida i una noia recent morta. Allà les exposa, i després la fan sortir amb ella, i el moment, ho fa com tot cronometrat, el moment que ella, se sap per les declaracions, en el moment que ella surt, la veuen tots, els soldats la fan pujar en un carro i se l'enduen cap a dalt al castell, ja.
O sigui, no li fan ni declarar.
No.
Teòricament la noia morta havia estat assassinada.
Sí, i llavors ell fa davant de tothom, els diu, mireu les carnisseries que ha fet, aquestes dues noies són una mostra, per això ara jo la condemno de per vida al seu castell. Però bé, després es fa un judici ràpid als presumptes còmplices, ho vaig anar de pressa.
Cap dos dies
es fa un judici ràpid i, bueno, se'ls condemna i els maten, i pobrets, vull dir tot. Però llavors això ho escriu amb el rei Matías II, que és el rei d'Hongria, li escriu, mira, ha passat això greu, però ja està tot solucionat. Però el rei Matías li escriu una carta cap dos dies i li diu, escolta, sí, estic esgarrifat, però aquesta dona ha de ser jutjada. És que la llei no li permetia fer això. Els nobles, l'alta noblesa, tenien... diguem, la prerrogativa que només se'ls podia detenir si eren atrapats infraganti, però és que ella no la van atrapar torturant algú, estava sopant, i només se'ls podia, diguem, detenir després d'haver estat en una situació formal, una audiència judicial i una sentència.
O sigui, no era immunitat, però quasi bé.
Sí, no, però hi havia una sentència, i és clar. I hi havia una, durant, el, bueno, hi ha un capítol que es van escrivint cartes que el rei li va dient, sí, però s'ha de jutjar, i l'altre va posar en pegues...
L'altre és el Palatí.
Sí, el Palatí, col·laboradors, família, la família també els hi afegeix, la família s'estima més que no es toqui res,
deixem-ho perdre.
Sí, ja tancada, i ells ja han heretat, ja els havia fet testament, ja tenen les propietats salvades.
Per tant, ja els hi va bé que estigui allà tancada.
I bé,
O sigui que sí, estarà fins a la seva mort.
Sí, no se'n surt. El rei Matís no se'n surt, perquè a més cal dir que després de quatre cartes, digue-li clar de jutjar, comença també una època molt caòtica, intensa, amb Hongria, Transilvània, que, clar, va a favor del Palatí Trossó per poder anar esquivant el judici. De manera que, al final, el judici... encara el 1613, el rei Matías li torna a demanar que s'ha de fer el judici, però també ho va esquivant, i ella mor el 1614.
O sigui, per tant, no arriba a ser jutjada mai i es passa a la
mai.
Vida. El que és curiós és que aquesta història, que és tràgica per molts sentits, tant per les noies que van morir en el seu moment, fos per la roca fos, com per la mateixa comtessa Báthory, després ha tingut una repercussió molt diferent. O sigui, clar, és una història tràgica, però no deixa de ser relativament habitual en el context del segle XVII.
Sí, no és insòlita.
No és insòlita, però en canvi el seu record és això, els banys de sang, aquesta orgia romàntica, perquè en definitiva té un aspecte així com grotesc, romàntic, molt...
D'immortalitat, no?
Sí.
L'eterna joventut.
L'eterna joventut!
Com va sorgir això, aquesta imatge mítica?
Sí, aquest va ser... Ja al segle següent, quan ja s'havia mort ella, hi va haver un jesuïta hongarès que era, a veure, era un erudit, donava classes a la universitat de filosofia i teologia, vull dir, i ell va fer tot un llibre de topologia i geografia de tot el regne d'Hongria, que llavors ja s'havia acabat, bueno, no m'allargo més. I allà va dedicar, allà hi havia sortien tots els pobles, ciutats, castells, esglésies d'Hongria.
I, no, i aleshores...
I en allà hi va fer un capítol sobre Èsep i és el que es va inventar, els banys de sang.
I a partir d'aleshores ha sigut la fama de la
exacte.
Senyora. Doncs no en un bany de sang, però sí en un bany de temps que se'ns ha acabat. Hem de plegar aquí. Moltes gràcies, Maria Lluïsa Latorre Caselles, l'autora d'aquest llibre, La comtessa sanguinària, Arsbet Batori, realitat o llegenda. Moltes gràcies per haver vingut aquí a l'Enguàrdia.
I moltes gràcies per haver-me convidat, jo encantada.
Nosaltres molt contents. Josep Maria Soler Sabater, no tenim més temps. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
I amb les veus de Xavier Martín, Josep Aguilar, Marc Lobato i Dolors Sans.